españoles. Franco ha muerto.
Ja han passat 50 anys des que Arias Navarro feia aquest anunci un 20 de novembre de 1975 a Televisió Espanyola. Pepo, ara parlarem d'això, perquè 3 anys després, al desembre de 1978, s'aprova la Constitució Espanyola i amb ella s'obre el pas a la democràcia. Mig segle ha passat des de la mort del dictador, però ens preguntem si amb ell també van morir les seves idees, si s'han recuperat alguns dels plantejaments del franquisme o com afecten tot això al context internacional. Doncs d'això parla l'assaig El franquismo en tiempos de Trump, un llibre editat per Galàxia Gutenberg i escrit per Francesc Marc Álvaro, periodista, professor, analista polític i diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés. Aquí avui tenim el plaer d'entrevistar Francesc Marc Álvaro. Bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, ben trobat, i si em permeteu una informació a afegir, que el llibre també s'ha editat en català, també editat per Pòrtic.
Fantàstic, moltíssimes gràcies per l'afegit. Aquest llibre, El franquismo en tiempos de Trump, el volia escriure fa temps o ha estat arran de la seva experiència al Congrés?
Bueno, una mica de tot, no? Per una banda, pel fet de fer 50 anys de la mort de Franco, que van esdevenir-se doncs, el novembre passat, i després, evidentment, l'experiència política et permet observar moltes coses de la vora, i aleshores una mica tot junt em porta a fer aquest llibre.
En el llibre parla, doncs, de neofranquisme. Quan va començar a notar que aquest discurs neofranquista o que aquests partits neofranquistes començaven a calar o a despertar?
Bé, Vox ha tingut un creixement molt ràpid i Vox, que jo identifico com una proposta neofranquista clarament, ha anat arribant a molta gent, també molta gent jove. Podem dir que fa, doncs, segurament uns 4 o 5 anys que això ha anat agafant força.
Quin és el propòsit del llibre? És fer-se preguntes, és reflexionar, és analitzar els mecanismes que fa servir doncs, aquesta propaganda? Quin és, realment?
És explicar les causes i el context d'on sorgeix una cosa, un artefacte com Vox. Entendre el corrent històric d'on ve i entendre què l'impulsa, que bàsicament són dues coses. Hi ha un substracte que és el franquisme sociològic i després hi ha una substància exterior que és el trumpisme, la ideologia que prové del MAGA, de Donald Trump, i això quan ho ajuntes et dona Vox com a resultat.
Quines diferències doncs, hi ha no, en aquest trumpisme i en el neofranquisme?
Bé, de fet, la gran diferència és que el trumpisme és una opció que prové de la visió molt pròpia dels Estats Units, però després exportada a tot el món. Per tant, el que fa Donald Trump és vendre una ideologia qui la vol comprar, li ha comprat Orbán, li ha comprat Meloni, li ha comprat Abascal, i el neofranquisme és una cosa molt pròpia de la tradició més rància i reaccionària espanyola. Què passa, com deies, que si això ho ajuntes et dona un artefacte nou, que és el que dona en aquest moment força a Vox, que és el caràcter global i el caràcter alhora hispànic de l'artefacte.
Sobre el franquisme sociològic, com el definiria?
El franquisme sociològic és l'acceptació bastant inercial del que va ser la dictadura com un règim que, com diuen ells, els franquistes sociològics, tuvo sus coses buenas y sus coses males, i tant cucumetes. És a dir, com un mal necessari o com una època, ja diríem més, en el cas de Vox no diuen que va ser un mal necessari.
Ui, l'hem perdut? No, perfecte.
Ara?
Sí, perfecte,
ara?
Moltes gràcies, sí.
Dic que en el cas de Vox diuen que va ser una època, fins i tot s'atreveixen a dir que el franquisme va ser un període de reconciliació i de benestar, la qual cosa és una desfiguració de la història.
Bé, i per què s'ha eliminat... Bé, no sé si està d'acord amb aquesta afirmació, però no sé per què s'ha eliminat el complex, no?, a l'hora de manifestar determinades idees, doncs això, doncs sobre el franquisme, sobre aquesta època, o fins i tot idees que poden considerar-se doncs, contràries als drets humans, als drets civils. Creu que s'ha perdut aquest complex de manifestar aquestes idees en els últims anys?
Bueno, per una banda, perquè no hi ha una pedagogia de la memòria i molta gent que no ho va conèixer no sap què va ser realment el franquisme i, per tant, hi ha una idea equivocada del que va ser. Dos, perquè els que ho van conèixer, alguns ho amaguen i ho desfiguren. Tres, perquè hi ha un blanquejament de la dictadura i de la imatge de Franco, s'ha anat normalitzant, s'ha anat blanquejant. Pensem que Espanya encara existeix, ara està en procés d'extinció, però encara existeix la Fundació Francisco Franco, que és una anomalia i un escàndol. I en quart lloc, perquè des del punt de vista global del món, les ideologies reaccionàries estan de moda. I això dona ales a tot el que es pugui dir en aquest sentit.
Sí, de fet, vostè li dedica, no sé si un o dos capítols, no?, que parla doncs, de la, que ara ser de dretes, bé, no sé si dir de dretes, però sí que ser doncs, això, una mica reaccionari, és trendy, no?, o és chic, és punk, fins i tot.
Sí, de dretes no, perquè si un és de dretes i és demòcrata no passa res. El problema és ser fatxa, ser fatxa, directament ser ultra. I sí, ara és trendy ser fatxa perquè es llegeix com una actitud contracultural, com una actitud rebel, la qual cosa és falsa, és una impostura. Vull dir, finalment la ultradreta sempre acaba servint interessos de minories i anant contra les classes generals, les classes populars. Això passava a la Itàlia dels anys 20, del segle XX, passava a l'Alemanya de Hitler i passa avui en dia al món. Els ultres es presenten com a antisistema, però finalment acaben obeint els interessos d'una minoria oligàrquica i això passa a Estats Units i passa a Espanya en el cas de Vox.
I com ho fan, diguem, per dominar el debat, diguem, ser ells, no?, els qui posen d'alguna forma els temes a discutir sobre la taula i, clar, com es pot, doncs, contrarrestar aquest domini de l'agenda política per part dels altres agents polítics?
Bueno, hi ha una qüestió prèvia que explica per què tenen tanta penetració social, que és l'existència del malestar i l'antipolítica. Els partits normals, diguem-ho així, els partits del sistema han fallat en moltes coses, han tingut errors, han tingut un excés burocràtic, han tingut corrupcions, han tingut actituds, diguem, personalistes i tancades sobre si mateixos, i això ha creat el que en diem la desafecció democràtica. Sobre aquesta desafecció, que l'hem d'imaginar com un cràter, sobre aquí, sobre aquest espai, construeixen el seu discurs als ultres. I després fan servir molt bé, això ja ho sabeu, les xarxes socials i les tecnologies, diguem, de la comunicació. Són molt hàbils. Vox és el partit més actiu a Espanya en el món de TikTok, Instagram, etc. I això arriba d'una manera molt, molt directa al cervell de les persones, més que la propaganda clàssica. Què ha de fer, què han de fer els altres partits? Doncs, d'una banda, han de canviar la manera d'adreçar-se a la gent i, sobretot, han de parlar més del que preocupa la gent i, evidentment, han de corregir les disfuncions, les corrupcions, els errors, etc., etc.
Mira, sobre això, creu que és un error o creu que és una realitat el fet que, perquè l'altre dia escoltava una entrevista a un filòsof i explicava que, segons el seu punt de vista, les esquerres han fallat en el sentit de segmentar-se molt en els seus reptes, no? Abans hi havia doncs la classe obrera, que era, o la classe treballadora, que era doncs un paraigües que ens engloba la majoria, i ara s'han centrat doncs o han agafat protagonisme les reivindicacions identitàries, com poden ser doncs col·lectius concrets més petits. és un error? Això forma part del problema de l'auge de la dreta o de la ultradreta, més ben dit, o no, no és tan així?
A veure, és una qüestió de proporcions del debat. L'agenda socialdemòcrata col·locava en el centre del debat qüestions clàssiques d'interès general com l'educació, la salut, el treball, les pensions, l'habitatge. Hi ha un moment en què l'agenda socialdemòcrata queda diluïda per altres debats que són importants però que no haurien d'estar en el centre, que haurien d'estar en circuits més laterals. Si tu col·loques en el centre el que ha d'anar en el circuit lateral, el que ha d'anar, diguem, com a tema principal es dilueix, i això és el que ha passat. Per tant, jo com a persona que parla des de l'espai socialdemòcrata i republicà, doncs el que dic és que caldria reprendre amb força qüestions com això, com les pensions, l'habitatge, el dret a treball, la salut, i tornar a explicar-ho i explicar-ho molt bé, perquè això és el més important per frenar les polítiques reaccionàries.
I en tot això, quina importància creu que té, doncs, la consciència de classe? Creu que està, doncs, creu que l'han perduda una mica?
Bueno, la consciència de classe és un debat, diguem, molt interessant a partir dels anys 70 del segle XX, que és quan es produeix la postmodernitat, perquè amb la societat de consum de masses la identitat obrera es dilueix i tothom és o vol ser classe mitjana. Això ja és un debat molt vell. La qüestió no és tant si hi ha una consciència de classe, sinó si hi ha una consciència de les necessitats i de la relació entre el que votem i el que necessitem. Hi ha un clàssic de l'estudi sobre el comportament electoral que ens diu que moltes persones acostumen a votar en contra dels seus interessos. I una mica aquesta és la gran operació dels ultres, per exemple. Els ultres parlen d'habitatge ara parlen molt d'habitatge els ultres, però les seves propostes són tramposes, perquè el que fan és precaritzar molt bé la gent i proposar tornar a una mena de barraquisme vertical. El que passa que molta gent es pot sentir seduïda per això, perquè només es queda amb el primer missatge, la superfície, i senten que l'ultra de torn parla d'habitatge, però no saben què diu de debò. Per tant, què caldria fer? Caldria, des dels partits democràtics i singularment des de l'esquerra, explicar bé què volem fer i desmuntar les mentides de Vox i d'altres partits així.
En quina mesura pot ser això eficient? Perquè, no sé, de vegades hi ha com el qüestionament de val la pena rebatre, explicar en profunditat els temes quan al final les persones es deixen emportar més per al discurs emocional o instantani?
Bé, jo crec que un problema que han tingut els partits tradicionals davant del populisme ultra és que moltes vegades no hem confrontat, no hem volgut parlar i hem deixat que partits com Vox facin un monòleg. Jo crec que és important comparèixer, és important parlar, és important confrontar i desmuntar les mentides i pensar que cal competir en l'espai de la comunicació. Sí, sí, jo crec que no cal donar... Les batalles no s'han de donar per perdudes.
Mira, també un altre tema que em sembla interessant parlar en la qüestió política és el llenguatge. Hi ha un llibre que analitza com el llenguatge de la propaganda nazi va modificar el pensament. No sé si això també és una estratègia que s'utilitza, no sé si per part de tots els partits polítics o per part especialment dels partits del neofranquisme. Per exemple, la paraula menes, que era una paraula tècnica, no?, de menors no acompanyats, ara ha agafat significat, no? Que ja és com ve envoltat d'una altra aura, diguem, d'alguna forma, de tant que l'han utilitzat doncs d'una manera despectiva o associat a la perillositat.
A veure, jo en el meu llibre, com sabeu, dedico un capítol sencer a la no veritat, quan la veritat no pesa. Perquè, per entendre això que em demanes, hem de veure primer que els ultres a tot el món, tant als Estats Units com a Espanya, els ultres el que fan primer és destruir la veritat. destruir el valor de la veritat. Quan dic la veritat em refereixo a les coses fàctiques, als fets comprovats, a les coses empíricament documentades. Això ho destrueixen. I aleshores parlen ells, tots els ultres, de fets alternatius, que és un eufemisme per dir mentida. Un fet alternatiu és una mentida.
Sí.
Aleshores, un cop han fet aquesta tasca de destrucció de la veritat, comencen a canviar el llenguatge. Evidentment, comencen a canviar el llenguatge i comencen a construir unes fal·làcies que són molt potents i que una d'elles és aquesta que esmentaves tu, dels menes, però n'hi ha moltes. Ells sempre treballen amb una substitució de llenguatge perquè si el seu esquema són els fets alternatius, tot se sustenta sobre un joc de miralls en el que no existeix el que vivim, sinó que només existeixen els climes d'opinió i de terror que ells construeixen. Per això jo dic que ens ha de preocupar molt més la destrucció de la veritat que l'arribada dels ultres al poder, perquè els ultres, si arriben al poder, algun dia cauran. Però la destrucció de la veritat pot tenir un efecte a llarg termini molt, molt corrosiu.
Vox té una ideologia? Pensen realment el que diuen? És un negoci? És una conveniència política per arribar al poder? És una barreja de tot?
Bueno, Vox és un partit polític que vol conquerir el poder per fer algunes coses importants, com per exemple canviar les regles de joc. L'objectiu de Vox, quan jo dic que és neofranquista, s'ha d'entendre que ells no volen implantar de nou una dictadura franquista. El que volen és buidar la democràcia, més sofisticat. Sí, ells no volen tornar a posar algú com Franco, no són tan, diguem, simplistes. Ja. Ells volen que la democràcia sigui un decorat buit en el que cada cop, cada dia hi hagi menys llibertat, menys garanties, menys equilibris, menys drets. I, per tant, si la democràcia avui en dia té un perímetre de 100, quan ells governin pretenen que tingui un perímetre de 30, per tant, fer-la més petita. Aquest és el projecte. I per fer això volen conquerir el poder institucional, una part del poder econòmic ja el tenen perquè tenen sectors econòmics a favor, però volen arribar a les institucions per canviar les regles de joc des de dins de les institucions. I aquest és el seu pla.
Que és una mica el que ha passat, bé, segons diferents estudis, que han comprovat de fet que la qualitat democràtica dels Estats Units amb Donald Trump també ha baixat bastant, i hem vist doncs que té alguns tins, diguem, doncs això, autoritaris, no?
Sí, 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 efectivament, n'hi ha prou en veure què està fent Donald Trump per entendre què vol fer Vox. Fixem-nos que Donald Trump s'enfronta amb els jutges, s'enfronta amb els mitjans de comunicació, s'enfronta amb els governadors, s'enfronta amb els alcaldes, s'enfronta amb la societat civil, s'enfronta amb moltes corporacions, s'enfronta amb els científics, s'enfronta amb les universitats. Es tracta de fer una guerra total contra tot per implantar la seva arbitrarietat. Això també és el projecte de Vox. N'hi ha prou en veure Trump per veure què vol fer Vox.
Miri, com a periodista també li volia preguntar doncs, sobre un debat que jo entenc que és molt antic, molt més antic que tot això del que estan parlant, però hi ha debat també, no?, quan s'entrevista, per exemple, a alguna doncs, portaveu o protagonista d'un partit com Vox, o quan es fan doncs, entrevistes a diferents persones que defensen postures doncs, això, més a... Doncs, per exemple, també amb el tema del feminisme, no? Quan algú, per exemple, nega la violència de gènere o quan algú doncs, fa aquest tipus de discursos i és entrevistat o se li dona doncs, una altaveu a un mitjà de comunicació, a un podcast, és igual, doncs, hi ha l'acusació, no?, de que estem blanquejant un discurs d'odi o que estem blanquejant... Com es dona aquest equilibri? Què s'hauria de fer amb els discursos en Vox des dels mitjans de comunicació? Quina autocrítica podem fer nosaltres i quina és la manera correcta periodísticament d'enfrontar-se amb aquest tipus de discursos?
Bueno, jo no vull donar lliçons a ningú, pobre de mi. Jo crec simplement que des dels mitjans cal informar del que fa l'ultradreta, però sempre fent check-in, és a dir, valorant el que és veritat i el que no és veritat. És a dir, no donant per bo el que ells diuen perquè, com deia abans, ells es basen en una sistemàtica destrucció de la veritat. Per tant, els mitjans seriosos el que han de fer és donar informació sobre la ultradreta i al costat explicar, diguem, les mentides i fal·làcies que formen part de la seva, estratègia. Per mi és això, no hi ha més.
D'altra banda, ara mateix, com a part d'aquest grup polític Esquerra Republicana de Catalunya, no sé, m'agradaria preguntar-li també quin és el seu objectiu o propòsit personal?
El meu?
Sí.
Bé, jo sóc diputat, fa poc temps que ho sóc, perquè vaig entrar a l'estiu del 2023, a les últimes eleccions espanyoles. El meu objectiu és ajudar, doncs, a tirar endavant el projecte de servei a la ciutadania de Catalunya que té Esquerra, contribuir a això i intentar, des d'un punt de vista constructiu, fer polítiques socials i polítiques en favor de la ciutadania de Catalunya. Aquest és el meu objectiu.
Molt bé. D'altra banda, sobre la política en general avui dia, sol dir que manquen doncs, referents carismàtics, referents doncs, com n'hi havia abans, d'alguna forma. No sé si hi està d'acord amb aquesta afirmació.
Sí i no. Depèn. I estic d'acord en alguns sentits i en d'altres no. Perquè hi ha una tendència a tenir nostàlgia del passat i la nostàlgia no és molt operativa. És veritat que tenim alguns lideratges del passat mitificats, no? Pensem en Adolfo Suárez, Felipe González, Jordi Pujol, Santiago Carrillo, són personatges que van fer la transició, són molt forts, i a nivell mundial doncs, també podríem dir-ho, no? Willy Brandt, Helmut Kohl, hi ha molts, Václav Havel, que és una figura que a mi m'interessa molt, però jo penso que tampoc podem pensar sempre que el que era ahir teníem era millor. Sí que hi ha hagut una certa degradació del discurs, això sí, i una simplificació del discurs. Crec que això és objectivable, no només per les xarxes socials, sinó perquè el món actual atendeix a simplificar molt tots els missatges. Això és cert, però també és una forma de democratitzar-los. És un risc entre democratitzar i simplificar. Caldria trobar un equilibri per arribar a la gent sense tractar la gent d'idiota.
D'altra banda, també sobre aquest llibre, on el podem aconseguir? Com ha anat en aquest Sant Jordi?
Mira, l'edició en català del llibre va sortir el mes de novembre, coincidint amb la mort de Franco, amb els anys de la mort de Franco. I a l'edició en castellà, que és la que has esmentat primer, va sortir el mes de març. En les dues edicions ha tingut un bon recorregut i en aquest Sant Jordi doncs, també s'ha venut. És un llibre que intento que sigui un long seller, és a dir, que es vagi venent perquè el debat és obert i perquè el debat sobre els enemics de la democràcia, desgraciadament, encara el tindrem molt de temps en marxa. Pensem que Vox té grans aspiracions a les eleccions espanyoles, veurem què passa.
Per cert, no sé si té algun altre projecte en ment, doncs això, de publicació d'algun altre llibre, d'alguna altra idea, o esperarem una mica?
Bé, home, jo soc periodista, sí. Ara, evidentment, tinc la meva tasca dedicada a fer de diputat. Ja. Aquest llibre l'he escrit, diguem, aprofitant caps de setmana i hores de son. De moment no tinc previst escriure en cap altre, però, bueno, al final jo veig el món en forma d'article i en forma de llibre. Per tant, alguna cosa amb el temps tornarem a escriure. Encara no sé de què, però...
Molt bé, escolti, li ha costat a fer aquest canvi? Creu que hi ha algun... Ja pot tornar enrere el periodisme?
Bueno, he fet un canvi, més aviat he fet un parèntesi, perquè jo sóc periodista i ara estic una estona fent política, però sóc bàsicament periodista. La meva intenció és fer una etapa que no sé què durarà, però tornar després a la meva professió, que és la del periodisme. Espero poder tornar-hi, perquè sobretot, com que ja tinc una certa edat, diguem... Com ho diríem? Jo no vaig a fer carrera política. Si jo fos una persona més jove, es podria dir que he anat a la política a fer carrera. En el meu cas, he anat a la política, diguem, una temporada. Aquesta és la mirada.
Molt bé. Doncs on el podem aconseguir? En qualsevol plataforma, imagino, el llibre. Francesc Marc Álvaro, periodista, professor, analista polític, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, moltíssimes gràcies pel seu temps i molta sort en tots els seus projectes. Us convidem a llegir El franquismo en tiempos de Trump, un llibre editat per Galàxia Gutenberg i Pòrtic en català, escrit per Francesc Marc Álvaro. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció i el vostre interès.
Vinga, i ara us deixem amb una cançó del grup Sui Generis, que parla doncs, de la repressió, d'una figura repressiva, i el títol és el nom, Juan Represión.
Vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Juan Represión sabe. No hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno. De villano y los malos de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, el odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad.